Són les 8, bon dia a tothom.
Bon dia per la jaqueta prima matinera i la màniga curta al migdia.
Bon dia, dia plàcid, sol i bones temperatures i un mar encalmat. Què més podem demanar? Doncs ara mateix tenim 15 graus a Palafrugell, 15 graus a Castell d'Aro i 13 a la Bisbal. Benvinguts a l'informatiu de les ràdios del Baix Empordà. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i Ràdio Bisbal i us explicarem què passa al costat de casa. I avui el titular amb què obrim l'informatiu és d'aquells de Et felicito, fill, perquè tela, tela, tela. No és broma, eh? Els pagesos de Verges estan indignats perquè els tractors no caben al nou pont. Ja ho sabeu tots que s'han fet obres en aquest pont que creu el Ter per reparar-lo després del Glòria. Doncs bé, sembla que ha estat pitjor el remei que la malaltia. Ara la Generalitat estudiarà si es pot ampliar. Ens farem ressò de les queixes cap a una nova benzinera a Platja d'Aro i farem balanç de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. I també ens preguntarem què vol dir que Torroella de Montgrí i l'Estartit hagin estat acreditades com a destinació turística intel·ligent amb la seva regidora responsable de turisme. Això en aquest supermatí en què parlarem de llibres, connectarem amb la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí perquè ens faci la recomanació literària de la setmana. Tot això i molts altres titulars, de seguida els repassem. Les 8 i 1 minut. I el que us deia, els pagesos de Verges estan indignats perquè els tractors no caben al pont acabat de reformar. Paula Brines.
El principal motiu és que amb les obres s'ha fet una barana nova al pont que ocupa més espai que l'anterior. Per això els agricultors afirmen que abans de les obres podien passar justos però sense problemes. I ara Territori vol impulsar un estudi per si pot ampliar el taulell del pont i tenir més metres a cada carril per solucionar aquesta problemàtica.
Però ja us imagineu, després ho ampliem, però ja us imagineu el que implicarà haver d'ampliar aquest pont. Això és impulsar un estudi per veure si es pot fer. Ja veurem. 1.500 signatures contra la nova benzinera de Bonpreu a Platja d'Aro, Maria.
Els veïns de l'avinguda Platja d'Aro s'oposen frontalment al projecte de la nova benzinera. A part de recollir aquestes 1.560 signatures, també han presentat al·legacions contra la llicència mediambiental del projecte.
Gràcies, Maria. Els INEI jutgen un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per agredir sexualment la seva filla de 13 anys d'uns amics a Palafrugell, Gerard.
Per zones turístiques...
Disculpeu que aquest no és la crònica que volíem escoltar, però sí que hem d'explicar que el processat nega aquests fets, aquestes agressions sexuals i sosté que la menor menteix assegurant que desconeix com l'acusada s'ha pogut inventar unes coses tan dures, segons ha dit a la sessió. Ara sí, Maria Alzina. Augmenta un 10% el nombre de clients als apartaments turístics a l'agost, però encara no s'arriba als nivells del 2019.
Per zones turístiques, la Costa Brava és el destí preferit, amb més de 2,5 milions de pernoctacions, en especial a Torroella de Montgrí i a Calonge.
Ara fem balanç de diferents activitats que es fan en l'àmbit cultural aquí a casa nostra, concretament a Palafrugell. I és que, ja ho sabeu, una de les activitats claríssimes, un dels espais més visitats aquests dies a Palafrugell és la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, que manté el nombre de visitants de les darreres edicions. Ferran.
Des de l'organització es fa un balanç molt positiu de la 12a edició amb xifres de visitants molt similars a la de l'anterior.
El balanç el podem donar, tot i que encara no hem acabat i que encara ens falta rebre algunes, comentaris, observacions i no sabem encara la xifra definitiva de visitants. Jo crec que el podem donar per molt positiu.
El nou parc territorial que es construirà a Palafrugell, a la zona de la Fira, al costat de l'Avinguda Espanya, serà una zona verda amb aparcament. També Ferran Castelló.
Després que el ple municipal hagi aprovat destinar-hi una partida d'1.185.000 euros. Ara l'Ajuntament està a l'espera de la redacció del projecte amb l'objectiu que les obres comencin al febrer.
Serà un parc amb una zona verda gran, important. A més, també tindrà una part d'aparcament i acollirà també el recinte firal com es feia fins ara. O sigui, el que posem és ordre i ajardinem i arreglem un parc considerable amb uns raconets que hi havia i tal, que farem l'annexió.
Marxem cap a Calonge perquè el municipi organitzarà una jornada sobre mobilitat sostenible. Gerard Escaig.
Dividides en dues parts independents, les jornades estan pensades per aprendre dels professionals que treballen en l'àmbit de la mobilitat i les ciutats intel·ligents i per posar en pràctica bones idees.
A Begur s'ha obert una consulta pública sobre l'avanç del nou pla d'ordenació urbanístic.
La ciutadania i les organitzacions poden fer arribar les seves opinions fins al 28 d'octubre a través de la seu electrònica. Aquesta proposta es va aprovar al ple de l'Ajuntament el passat 27 de setembre.
Gràcies, Marc Clapés. I en l'àmbit econòmic, l'IPEP, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, posa en marxa una borsa de treball en línia. Ferran.
Després de 2 anys de treball intern, el Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP de Palafrugell ha posat en marxa de forma gradual la borsa de treball en línia. L'objectiu és que el servei estigui disponible a distància i que no calgui sempre assistir a les oficines. Això sí, el servei no substitueix l'atenció presencial, que es manté i es prioritza.
I ja ha començat la campanya gastronòmica de la poma a la cuina, amb 7 restaurants a Torroella de Montgrí l'Estartit.
La novetat d'enguany de la campanya gastronòmica de la poma és que tots els menús oferiran suquet de plat principal. Aquesta nova edició, que és la 17a, es desenvoluparà al llarg del mes d'octubre.
Dues notícies de l'àmbit esportiu. Per començar, de tennis, perquè la palafrugellenca Aliona Bolsova va confirmar el seu bon moment al torneig de Sant Sebastià aquest cap de setmana. Sergi Villena.
La tenista, que la setmana passada ja va guanyar el torneig de Sèrbia, i recordem que feia 4 anys que no aixecava cap títol, va aconseguir el subcampionat individual i el títol en dobles a l'Open Internacional de Sant Sebastià i ja ocupa la posició 160 del rànquing mundial.
Això pel que fa al tennis, però també hem de parlar d'una regata, perquè el Club Nàutic Sant Feliu celebra la 51a Guíxols Medes.
Aquesta és la regata organitzada ininterrompudament més antiga de Catalunya, que ha comptat amb 17 vaixells participants en les classes solitaris a 2 i altura.
Gràcies, Marc, i ara és moment de conèixer què passa arreu del país. Per començar, una notícia d'última hora, i és que el PSOE i Podem han arribat a un acord pels pressupostos generals del 2023. El Consell de Ministres aprovarà els comptes aquest mateix matí per enviar-los aquesta setmana al Congrés, on hauran de rebre el vistiplau definitiu. Segons ha informat la Moncloa, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, formalitzaran aquest pacte avui al matí i se sabran els detalls dels que seran els tercers pressupostos de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. També coneixerem les sessions que ha fet cada part, perquè els morats, Podem, reclamava més pressupost per les carpetes socials en resposta a la voluntat dels socialistes d'incrementar la despesa en defensa. I també ha estat un escull la llei de l'habitatge. Aquests comptes, en principi, haurien de donar estabilitat al govern espanyol amb la despesa social més gran de la història i la garantia del poder adquisitiu dels pensionistes i l'objectiu de crear un model d'estat més verd i més digital. I com sempre, ens mirarem aquests pressupostos amb lupa, perquè sempre hi ha algun element del nostre dia a dia que es veu afectat per aquests pressupostos. Hi ha projectes, evidentment, que d'aquí del Baix Empordà, que depenen d'aquests pressupostos generals, i serà interessant veure si se'n recorden de les comarques de Girona i concretament del Baix Empordà. Tot això ja s'ha certificat, aquest acord que us explicàvem fa uns dies, parlant relacionat amb amb els pressupostos de l'Estat i amb la gestió econòmica de Madrid, perquè ja hi ha acord per pujar el sou dels funcionaris fins a un 9,5% en 3 anys. Comissions Obreres i la UGT han avalat l'acord, mentre que el sindicat CESIF se n'ha desmarcat. Aquí a Catalunya, Junts lamenta que Esquerra no hagi fet cap gest i deixa el futur del govern en mans dels seus afiliats. Serà el 6 i 7 d'octubre, per tant aquest dijous i aquest divendres, en què els afiliats de Junts per Catalunya, els 6.500 militants del partit, estan cridats a participar en la consulta, en què el secretari general de la formació, Jordi Turull, doncs va presentar ahir, explicant i criticant que Esquerra Republicana no hagi fet cap concessió en aquesta negociació en extremis aquest cap de setmana, de manera que s'arriba a aquesta consulta amb un desacord total entre Junts per Catalunya i Esquerra, amb Junts alertant que l'acord de govern no s'està complint i Esquerra dient que Junts no vol complir aquest acord. En els propers dies anirem veient com els diferents membres del partit doncs es van posicionant entre mantenir-se al govern o ser-hi fora. De moment, els qui s'han apostat per mantenir-se dins del govern són pesos històrics del món postconvergent, com Xavier Trias, Joaquim Forn. Jordi Turull ha dit que anunciarà què fa, per què aposta en els propers dies, en les properes hores. En canvi, aposten per sortir del govern tots els propers a Laura Borràs. I, per cert, aquesta nit també hem conegut una operació antiterrorista al Pont de Suert amb almenys un detingut. S'han escorcollat diversos habitatges en una operació ordenada per l'Audiència Nacional, una operació antiterrorista, antijihadista, que ha tingut lloc aquesta nit al nucli antic de Pont de Suert, que, evidentment, doncs, els seus veïns s'han despertat o han viscut doncs, amb intranquil·litat i preguntant-se què estava passant. Doncs bé, sobre les 12 de la nit, els agents han marxat del Pont de Suert, s'han escorcollat diversos habitatges i s'ha fet almenys una detenció, però encara no se'n coneix el número exacte de detinguts. Les 8 i 10 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Dia plàcid a la comarca, dia d'anticicló de tardor amb amplitud tèrmica entre les temperatures mínimes i les màximes, que serà ben evident amb temperatures matineres properes als 15 graus i temperatures al migdia que seran molt semblants als 25. L'estabilitat anticiclònica també serà present a la mar i això afavorirà un mar tranquil, només amb una mica de marejol de tramuntana ara al matí i més calma per la tarda. La tranquil·litat meteorològica al cel es traduirà amb domini del sol i manca de nuvolositat. Tot esperant un canvi de temps més de cara a dijous, no podrem parlar de canvis al cel.
Gràcies, Marc Vilà. I avui el comentari del dia ens l'envia l'editor literari Xevi Cortadelles.
L'última vegada que vaig tenir l'oportunitat de fer un comentari des d'aquesta ràdio, vaig parlar-vos de pols. Ja fa uns quants mesos, d'això. Avui us parlaré de pedres. Però no de les pedres que trobem tot sovint a terra, sinó de les que a vegades ens cauen des del cel. Unes pedres que no són el mateix que els grans de calamarsa. Busqueu la paraula calamarsa al diccionari i veureu que els grans de glaç de la calamarsa tenen un diàmetre inferior a 10 mil·límetres. Busqueu la paraula pedra, aneu a l'excepció que pertoca i llegireu que quan parlem de pedra és perquè els grans de glaç de la pedra tenen un diàmetre superior als 10 mil·límetres. No és el cas, tanmateix, de la pedregada que va caure el dimarts, dia 30 d'agost, durant més de 10 minuts a la Bisbal. De mitjana, el diàmetre de les pedres feien 10 centímetres. No 10 mil·límetres, com diu el diccionari, sinó 10 centímetres. 10 cops, doncs, més grossa. Segur que si no és que hi éreu i que vau patir-ho i ho vau veure, ja us ho hauran explicat. Va ser com un bombardeig sec, però sense metralla, un espatec continuat que se sentia arran i arreu. I com també vau saber, va malmetre teulats, claraboies, els vidres i les planxes dels cotxes, i sobretot, va ferir més de 60 persones, i sobretot, va matar una nena de pocs mesos. Sap molt de greu. Esperem que Déu l'hagi, tal com deien. Segur que també us han anat comentant, però, que passada la pedregada i recuperats els ferits, han arribat uns altres problemes. Tallers mecànics i paletes que no donaven l'abast per fer la feina. Companyies d'assegurances i vidres de cotxes que no arribaven. Teules que faltaven. Encara avui hi ha un munt de cotxes amunyegats. I quants amb els vidres trencats? Hi ha un munt de teulats que esperen o un munt de teulats on veus paletes que hi treballen. Tens el temps. En tot cas, pocs dies després, no gaires, l'Ajuntament de la Bisbal i els altres ajuntaments afectats van fer saber que la gent propietària de cases que tenien teulats i claraboies malmeses no haurien de pagar el permís d'obres. També la Generalitat va dir que ajudaria a retirar els coberts d'uralita. I algunes altres coses més, poc més, però algunes altres coses. Potser massa poc. Fins allà on jo sé, només l'Estat ha callat. Però ha cobrat l'IVA, com fa sempre, malgrat que siguin unes reparacions o unes obres que ningú no havia previst fer, que ningú no hauria volgut fer. Però hi va haver aquella desgràcia que va caure, sobretot, damunt Corçà, Vulpellac i la Bisbal. I ara, quan dic desgràcia, ja veieu que estic parlant d'aquella pedregada i no pas de l'Estat que ens mana.
Gràcies, Xavi Cortadelles, 20 segons i arribarem a un quart de 9 del matí. Us ho dèiem en portada, Torroella de Montgrí i l'Estartit s'acrediten com a destinació turística intel·ligent. 200 requisits que acrediten que, en matèria d'accessibilitat, que acrediten això, que Torroella i l'Estartit són destinació turística intel·ligent, un organisme, una característica, un segell que depèn del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del govern espanyol. De fet, ara consultàvem la web i veiem que del nostre entorn Torroella és l'únic municipi que té aquesta acreditació. Ens hauríem d'anar fins a Tossa per acostar-nos a un lloc que tingués aquesta mateixa acreditació que, recordem, depèn del Ministeri d'Indústria del govern espanyol. Per conèixer què significa aquesta destinació turística intel·ligent i què ha fet Torroella de Montgrí per poder-se'n considerar, tenim amb nosaltres la regidora de destinació turística de Torroella, que és la Dúnia Oliveres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què significa destinació turística intel·ligent?
Destinació turística intel·ligent ve a ser de dir nosaltres ens hem adherit per poder ser qualificat una destinació turística com a tal, hem de complir una sèrie de requisits, el que deies, uns 200-240 actuacions que has de mica en mica has d'anar treballant. Algunes nosaltres ja les havíem estat treballant des de feia anys cap aquí, i les altres són com uns deures, com un full de ruta que ens queda doncs per continuar, perquè ara de moment el que estem és adherits, o sigui, perquè ens entenguem, de tots aquests indicadors que ha de complir la destinació turística, nosaltres estem, que ja d'entrada ja n'estàvem complint un 60%, i aleshores per estar totalment acreditats hem d'arribar a aquest 80%. Això no deixa de ser com un full de ruta, un full de feines per fer i pues això, tenir no adormir-se i anar activant projectes o diferents accions que s'han d'activar. Mm-hmm.
Perquè quins projectes en concret? Quan es parla de destinació turística intel·ligent, al capdavall, què noten els ciutadans?
Engloba, doncs, actuacions a nivell d'accessibilitat, actuacions a nivell de wifi pels nostres visitants. Engloba un munt de... O sigui, no només és una part més tècnica i més d'innovació, sinó que també, per exemple, hi ha molts punts dedicats a el que és l'accessibilitat.
L'accessibilitat. Per tant, fer de Torroella de l'Estartit un espai més amable pels ciutadans amb problemes d'accessibilitat, es refereix a això?
Exacte, més amable i més accessible, però ja et dic, és un de les coses que justament ja havia començat a treballar, i aquesta és de... Vindria a ser, aquestes distincions vindrien a ser com les ISOs a les empreses privades, no? De dir, jo vull tenir aquest reconeixement, volem ser una destinació turística amb aquests distintius, què hem de fer? I aleshores doncs tens un munt de tasques, entre elles, doncs, per exemple, temes d'accessibilitat. El nom de la distinció sona com una cosa més tecnològica, però en realitat hi ha moltes línies a treballar.
Mm-hmm. Què ha fet Torroella i l'Estartit en els últims mesos i anys per poder-se acreditar amb aquest distintiu?
A veure, de fet és el que et deia, Nosaltres ara estem adherits, no estem acreditats. El que estem és adherits. I el que estem és de dir, ara estem en un procés d'arribar al que et comentava, d'aquest 60% d'inputs que ja complim, hem d'arribar al 80%. Aleshores n'hi ha que són més difícils i que acabant de treballar coses que ja s'estaven treballant, ja hi arribarem, i n'hi ha que s'haurà d'iniciar.
Però no estem acreditats. La nota de premsa que vam rebre parlava d'acreditar-se. Per això preguntava.
Sí, podem ser considerats, però fins que no arribes a aquest 80%, no estàs acreditat com a destinació turística intel·ligent.
Doncs li preguntaré d'una altra manera. A la seva cartera d'accions pendents, de futures accions, doncs què es plantegen per poder arribar en aquest 80%?
Bueno, ara el que toca és asseure's i de dir, vale, doncs de totes les que no complim o no complim bé, ara hem de començar a marcar aquest full de ruta i a identificar quines començarem, que això que és una tasca que encara no s'ha fet. De fet, aquesta acreditació o aquesta adhesió és de fa relativament molt poquet. Mm-hmm.
Per què és important aquest tipus de... Ara ens ho deia, no? És com, les sí. ISOs. Per què són importants aquests programes? I no sé si realment Torroella i l'Estat participen en altres programes o tenen previst presentar-se en altres programes que defineixin les característiques de la destinació turística.
A veure, a banda de tot el que són acreditacions turístiques, d'aquestes com més complexes o inclús de les més senzilles, com a ser una destinació turística familiar, tot això el que fa és, com dir, és t'ajuda, primera, com et deia abans, a tenir un full de ruta, perquè per tenir tot aquest tipus d'acreditacions has de treballar, has de fer unes tasques, has de fer una feina, t'ajuda a tenir un full de ruta i t'ajuda, doncs, a diferenciar-te una mica doncs, de les destinacions turístiques que tenim veïnes. És el que et deia, és comparable totalment a les ISOs d'una empresa privada. De dir, nosaltres ens anem adherint i vulguis o no, doncs són això, són distincions, fa que et diferenciïs una mica i fa que qui tria la seva destinació turística en funció d'aquestes distincions, pues, en un moment donat opti per nosaltres.
Estem ja a 4 d'octubre, per tant, hi ha hagut temps, no?, per fer una certa actualització, un cert balanç de com ha anat l'estiu. Per exemple, ara de seguida a l'informatiu explicarem com ha anat l'estiu a nivell de a tot el país i específicament a la Costa Brava a nivell d'apartaments turístics, no?, que realment ha crescut la presència en els apartaments turístics. Li vull preguntar quin balanç fan a Torroella i a l'Estartit de com ha anat aquest estiu.
Home, la valoració, a priori, nosaltres sí que com que la part de la feina de l'àrea de turisme és intentar allargar el que és la temporada turística a octubre, mitjans de novembre, la valoració com a tal està una mica més endavant. A dia d'avui, les valoracions, perquè per les dades que ens han anat arribant, pels inputs que ens arriben, evidentment, tant a la nostra destinació turística com a totes les destinacions turístiques, podrem considerar que ha sigut una temporada molt bona, una temporada molt similar o inclús, segons qui ja ha comentat, que superior a èpoques d'abans del Covid. Val? Sí que és veritat que en aquest any hem d'afegir-hi a l'increment dels costos que han tingut i de les despeses que ha tingut el sector com a nivell empresarial com a nivell personal, però vull dir la temporada es pot valorar com a molt, molt bona.
Ara deia sobre l'allargar la temporada, no?, sobre la desestacionalització, que sigui ara fins a l'octubre. Està funcionant? O sigui, s'està allargant una mica la temporada? Encara hi tenim establiments oberts?
Tenim establiments oberts, de fet molt poquets, han tancat ja, doncs, perquè diferents motius ells opten per tancar, però sí que és veritat que potser ara el visitant que hi ha més vindria a ser el turisme sènior, que també ens interessa i també se treballa en aquests camps, i sobretot els caps de setmana. I el que intentem, mira, el cap de setmana passat hi va haver fa 2 caps de setmana hi va haver la Fira dels Pirates. És una de les fires que es treballa molt, que ens visita molta gent i que justament es treballa, doncs, això, 25, 26, 27 de setembre, depèn de com cau aquest últim cap de setmana de setembre. I són activitats, doncs, que ens aporten molta gent. Si no, durant tota la setmana, doncs sí, durant el cap de setmana.
I a partir d'ara, què hi passa a Torroella? Què hi passarà a l'Estartit per poder treure visitants?
Bueno, mira, de fet, nosaltres ara, la setmana passada, vam començar ja el que és la recta final d'aquestes campanyes. Comencem campanyes de TV3, recordant que som una possible destinació turística en un moment donat per més dies o per cap de setmana, si cal. Les activitats esportives que organitza l'àrea de turisme s'allarguen a octubre i principis de novembre. El que és, per exemple, el tema de socorrisme, de socorrista a la platja, també ja fa 2-3 anys que s'allarga la figura del socorrista a les platges dels caps de setmana, que abans no hi era, i vull dir, és mica en mica doncs, anar treballant, i després, sobretot, pel temps també, que la meteorologia ens ajudi.
Això també és important.
Sí, sí, està clar.
Doncs Dúnia Oliveres, regidora de la destinació turística. Anava a dir regidora de turisme, no, el nom oficial és regidora de destinació turística, que és, de fet, del que hem parlat avui, de la destinació turística de Torroella i l'Estartit. Gràcies per passar pel supermatí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I bon que dia. Tingui molt bon dia. I ara mateix són les 8:25, per tant, és moment de començar l'informatiu del Baix Empordà. I aquí som, doncs parlarem de turisme, perquè és el que ara estàvem comentant amb la regidora de turisme de Torroella, i és que ha augmentat un 10% el nombre de clients als apartaments turístics a l'agost, però encara no s'arriba als nivells del 2019. Això són dades de tot el país, però per zones turístiques la Costa Brava és el destí preferit amb més de 2,5 milions de pernoctacions, i especialment, i ara això ens ho relaciona amb l'entrevista anterior, especialment a Torroella de Montgrí i a Calonge. Maria Alzina.
En els allotjaments de turisme rural es van registrar 59.927 viatgers durant l'agost, un 5,2% menys que en el mateix període del 2021. Mentre que si es compara amb el 2019, abans de la pandèmia, va retrocedir un 4,1%. El nombre de pernoctacions es va mantenir estable, un 0,3% més, fins a les 278.663, mentre que si es compara amb l'agost de 2019, van retrocedir un 0,93%. Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers van superar els 25,6 milions de l'agost davant els 22,2 milions del mateix mes del 2021, un 15,1% més. Les pernoctacions de residents van baixar un 10,3%, mentre que els estrangers es van disparar un 81,5%. Durant els 8 primers mesos del 2022, les pernoctacions es van incrementar un 68,7% respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar a nivells prepandèmia. Tant en el cas dels càmpings com en els establiments de turisme rural i albergs, les pernoctacions entre gener i agost estan per sobre els nivells de 2019.
Notícies, i això amb el que obríem aquest repàs de titulars fa una estona, això que us explicàvem, aquestes crítiques que està rebent el nou pont de Verges, aquest pont que s'ha reformat per fer front a les destrosses del temporal Glòria. Els agricultors de Verges han protestat aquest dilluns al matí en contra d'aquestes obres que la Generalitat està fent al pont sobre el riu Ter a Verges. Paula Brines.
Es queixen que amb la reforma s'ha reduït la zona asfaltada i ara no poden creuar-lo amb els tractors perquè ocupen part del carril contrari. Les obres que van començar la primavera incorporen un vial per a bicis i vianants en un costat de l'infraestructura i un ampit per reforçar la seguretat als extrems dels carrils. Els agricultors asseguren que han perdut gairebé un metre i mig i això fa que no hi puguin circular. Des de Territori asseguren que han impulsat un estudi per veure si es pot ampliar el taulell del pont i tenir més metres quadrats a cada carril.
La gran problemàtica és... Clar, és que no és res, vull dir, no són 10 centímetres, no, és un metre i mig menys d'asfalt, que em sorprèn que ningú hagi vist que si poses un metre i mig d'asfalt menys, doncs hi passaran menys vehicles, i cabran menys vehicles, sobretot els vehicles grans, que són molt importants en aquesta zona.
El principal motiu és que amb les obres s'ha fet una barana nova al pont que ocupa més espai que l'anterior. Per això els agricultors afirmen que abans de les obres podien passar justos però sense problemes. I ara és indispensable creuar el riu sense tallar la circulació, ja que els vehicles han de trepitjar el carril contrari perquè no hi ha prou espai. Aquest dilluns al matí, diversos agricultors de Verges i Ultramort han protestat sobre el pont per demostrar que no hi ha prou espai per passar-hi. La mobilització ha coincidit en tallar el trànsit i han fet passar dos tractors, un en cada sentit de la marxa, pel pont. Al mig, com que no podien passar, han quedat parats uns minuts per demostrar que els falta espai. A més, els pagesos insisteixen que cada dia hi passen entre 5 i 6 tractors o maquinària pesada per aquest pont, que ara es converteix en tota una gincama per aconseguir creuar-lo sense cap incident.
El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, que de fet, per cert, ja no està dirigit, ja ho sabeu, per Jordi Puigneró, sinó que ara provisionalment el dirigeix la consellera d'Universitats, la gironina Gemma Geis, doncs s'ha recordat que l'amplada dels carrils ha estat sempre de 3,25 metres per cada sentit i que amb la reforma no s'han modificat.
Ara bé, el que sí que s'ha fet és aprofitar les voreres de 35 centímetres per cada costat per instal·lar-hi un ampit amb un sistema de contenció per millorar la seguretat dels vehicles. Aquesta era precisament la distància de marge que els pagesos aprofitaven per ocupar si es trobava un vehicle de cara. Fons del departament han avançat que ja han impulsat un estudi per saber si es pot ampliar el taulell del pont i d'aquesta manera tenir més alçada en cada carril i garantir el trànsit de vehicles més voluminosos. Això es podrà saber a partir d'aquest dijous, que és quan Territori exposarà aquesta solució a l'Ajuntament de Verges en una reunió.
Dos quarts de nou del matí, Bonpreu va iniciar fa mesos els tràmits per obtenir una nova benzinera a Platja d'Aro, concretament seria a l'Avinguda Platja d'Aro. Un projecte que no agrada als veïns i veïnes de la zona que s'estan mobilitzant per intentar aturar-lo. Maria Alsina.
Exacte, és una gasolinera que s'instal·laria en una parcel·la de 560 metres quadrats. Els veïns es queixen que la ubicació no és adequada, tot i estar permesa pels plans urbanístics municipals. Denuncien la seva gran proximitat amb les cases i que pels terrenys passa una riera estoterrada que va abocar al Parc dels Estanys. A hores d'ara, segons informa el Punt Avui, els veïns han recollit 1.545 signatures en contra de la benzinera i les han entrat en el registre de l'Ajuntament. També han presentat al·legacions a la concessió de la llicència mediambiental per part del Consell Comarcal i han penjat pancartes reivindicatives. En algunes es pot llegir protegint els estanys o gasolineres al costat de casa no.
De fet, alguns veïns i veïnes ja van exposar la seva preocupació pel projecte en un ple de l'Ajuntament.
Va ser en ple mes de juliol quan molts veïns de la zona van participar en el plenari per expressar queixes i dubtes a l'Ajuntament. Alguns dels veïns destacaven la proximitat de només 10 metres entre la gasolinera i algunes cases.
Jo suposo que legalment aneu compliu tots els requisits que marca la llei, però no sabem exactament si hi ha alguna llei superior que digui que a 10 metres d'una casa es pugui instal·lar doncs, un tanc d'aquestes dimensions. Vull dir, això és algo que és increïble si realment la llei ho permet, no?
Altres, per la seva banda, demanen que s'estudiï bé el projecte, també tenint en compte que ja hi ha dues gasolineres més en un radi d'un quilòmetre.
De l'espai tan petit i del urbanísticament parlant del desgavell que comportaria sent, a més a més, una benzinera de reclam per ser de baix cost, és un cul de sac, allò serà... en fi, caldria estudiar molt més l'afectació urbanística de l'entorn, l'afectació també a nivell de residus i perillositat pel pla hidrogràfic de l'entorn i també la lluminositat també de la zona.
Com comentàvem abans, molts també són escèptics amb l'impacte mediambiental que pot tenir instal·lar una altra benzinera a la zona, especialment sobre el Parc dels Estanys.
M'agradaria que tota la part que està governant, sisplau, valorés bé aquesta opció. Llavors també entenc, crec que carrer de darrere resulta que tenim la gran reserva de natura i de la biosfera i animals i a pocs quilòmetres tindrem el carrer, com diu el company, el carrer de les gasolineres.
Davant de les crítiques, l'alcalde Maurici Jiménez manté que tots aquests aspectes depenen de la llicència ambiental atorgada pel Consell Comarcal i que si aquesta és favorable, l'Ajuntament no hi té res a dir. Així doncs, caldrà veure si les queixes i les al·legacions presentades pels veïns tenen algun efecte.
La Fiscalia acusa un home d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 15 anys amb l'agreujant d'abús de confiança i demana 8 anys de presó, 8 anys de llibertat vigilada i 12 anys d'inhabilitació per exercir qualsevol feina que tingui contacte amb menors. Això per agredir sexualment la filla de 13 anys d'uns amics a Palafrugell. Gerard.
La Fiscalia també sol·licita que no es puguin apropar a menys de 50 metres ni comunicar-se amb la víctima durant un termini de 6 anys.
L'acusació particular eleva la petició de condemna a 9 anys de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilot, demana l'absolució. Al judici que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, la víctima ha explicat que tenia una relació boníssima amb l'acusat i amb la seva parella perquè eren els millors amics dels seus pares i passaven molt temps junts. En el marc d'aquesta relació de pràcticament família, ha relatat que anava sovint a dormir a casa de la parella.
Segons ha declarat, una nit de finals d'abril i principis de maig del 18 va anar a dormir a casa dels seus pares. Com era habitual, es va ficar al llit i quan ja estava mig endormiscada es va despertar per la fressa de la porta, es va girar i va veure l'acusat amb els pantalons abaixats. En aquell moment, el processat li va agafar la mà i la va obligar a fer-li tocaments. Ella diu que ja no volia, apartava la mà, però que ell tenia més força i ella doncs, tenia por. També li va fer tocaments per dins del pijama, l'home a la víctima, i diu que es va intentar resistir i forcejar, però que no es va poder apartar. Les 8:35 minuts. Acusat, per cert, que remarcava que, bueno, negava les acusacions, remarcava que aquella nit ni tan sols va entrar a l'habitació on dormia la menor i que l'adolescent per ell era com una filla. El judici ara ha quedat pendent de sentència. Continuem amb altres notícies explicant que, mantenint-nos a Palafrugell i explicant que el nou parc territorial que es construirà aquí a Palafrugell, a la zona de la Fira, al costat de l'Avinguda Espanya, serà una zona verda amb aparcament. Després que el ple municipal hagi aprovat destinar-hi una partida d'1.185.000 euros, ara l'Ajuntament està a l'espera de la redacció del projecte, amb l'objectiu que les obres comencin al febrer. Ferran Castelló.
Tot i que la partida econòmica ja està aprovada, els diners sortiran del romanent de tresoreria, encara no s'ha posat sobre el paper com serà el parc. En aquests moments s'està redactant el projecte per posteriorment posar-lo a exposició pública i aprovar-lo. Així ho explica a Ràdio Palafrugell el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros.
El projecte, o sigui, nosaltres vam presentar l'abans projecte i ara estem a l'espera, i esperem que ja estigui al caure, el projecte definitiu per aprovar-lo i després posar-lo a exposició pública, en fi, totes les tramitacions s'han de fer.
En quins terminis?
Terminis. Bueno, o sigui, ara el que dic, estem esperant que ens presentin el projecte. Una vegada presentat, doncs ja és immediat de poder-lo posar a exposició pública i després continuar amb la licitació, etc, etc.
I dona els primers detalls de les característiques del projecte.
Serà un parc, a veure, amb una zona verda gran, important. A més, també tindrà una part d'aparcament i acollirà també el recinte firal com es feia fins ara. O sigui, el que posem és ordre i ajardinem i arreglem un parc considerable amb uns raconets que hi havia i tal, que farem l'annexió d'aquest costat, d'allà on hi ha el restaurant el Funky Pizza, hi havia tot un tall que quedava allà perdut i això, tot això ho incorporem i farem un parc, doncs, grandet, però amb el que dic, amb els mateixos serveis que hi havia fins ara.
La idea és començar les obres al mes de febrer, assegura el regidor.
Aquest cap de setmana el Castell de Calonge serà l'escenari de les jornades Sustainable Mobility for a Safe and Smart Town, organitzades conjuntament per la UIC Barcelona i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Gerard.
Es tracta d'unes jornades en què estudiants de qualsevol universitat tindran l'oportunitat de presentar projectes i idees innovadores entorn a la mobilitat sostenible i que resolguin un repte real de Calonge. Dividides en dues parts independents, les jornades estan pensades per aprendre dels professionals que treballen en l'àmbit de la mobilitat i les ciutats intel·ligents i per posar en pràctica bones idees.
Ja sabeu que l'Ajuntament de Begur està impulsant el POUM, un nou pla d'ordenació urbanística municipal. Veurem si serveix, doncs, per evitar alguns desastres que s'estan fent o que es plantegen a Begur, almenys els futurs, els presents, doncs, ja com aquell qui diu, ja estan fets. Doncs bé, ara l'Ajuntament ha obert una consulta pública sobre aquesta proposta abans del nou POUM. La ciutadania i les organitzacions poden fer arribar les seves opinions fins al 28 d'octubre a través de la seu electrònica. Aquesta proposta es va aprovar a l'últim ple municipal. Marc Clapés.
El pla de treball defineix l'abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per dur a terme la redacció d'aquest avenç a la de revisió del POUM. Així es preveuen un total de 3 fases, sent la primera d'elles la de l'anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic i participació ciutadana. En aquest sentit, la voluntat del consistori és redactar i tramitar l'abans de revisió del POUM amb l'objectiu de donar veu a tots els actors implicats per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista. Per tot plegat, l'Ajuntament de Begur obre fins al pròxim 28 d'octubre una consulta pública per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els antecedents, problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. Les aportacions es poden fer arribar a través de la seu electrònica.
5 minuts i 3 quarts. Després de 2 anys de treball intern, el Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP a Palafrugell ha posat en marxa de forma gradual la borsa de treball en línia. L'objectiu és que el servei estigui sempre disponible a distància i que no calgui, si no és necessari, assistir a les oficines. Això sí, el servei no substitueix l'atenció presencial, que es manté i es prioritza.
Carme Ramírez, del SOMI, explica a Ràdio Palafrugell que el servei està disponible a la web de l'IPEP i que allà es poden consultar les ofertes disponibles.
Sí, es van actualitzant cada, bueno, sobre la marxa que van entrant, anem actualitzant, i es van gestionant per rigorós ordre d'entrada. Hi ha un protocol també per les empreses, doncs, que han de consentir, hi ha una sèrie de regles de funcionament, i tot això es podrà consultar a la web. Sí que és veritat que hem començat per la part de la ciutadania, de l'accés a la ciutadania, perquè evidentment si no tenim aquesta part no podem oferir gairebé res a les empreses.
I assegura que l'objectiu no és convertir-se en una espècie d'infojobs, sinó oferir un servei públic de qualitat i amb una informació transparent. Aquest servei és complementari al previ de borsa de treball presencial, ja que una de les característiques principals és la proximitat. I, per tant, a partir d'ara conviuran els dos sistemes de treball, el presencial i el servei en línia de borsa de treball.
És molt difícil. Nosaltres no som inspecció de treball i no podem tampoc suplir, doncs, la feina que fan ells, ni molt menys, ni és el nostre objectiu. Però sí que com a servei públic sí que ens trobem amb el deure de poder validar cada oferta que entra, i per tant sí que intentem que tota la informació que requereix aquell lloc de treball sigui transparent, tot el tema legal, de que hi hagi un contracte de treball, que les condicions siguin les mínimes que marca el conveni.
A més, dins de les formacions disponibles al SOMI s'ha obert un curs de mosso de magatzem i un altre de monitor de menjador. Les característiques dels cursos es poden consultar al web de l'IPEP.
Gràcies, Ferran Castelló. I de fet no marxis, perquè hem de parlar també de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, que manté el nombre de visitants de les darreres edicions.
Aquest diumenge al migdia acabarà la 12a Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, inaugurada el passat 30 de juliol i que ha exposat fotografies de Sabine Weiss, Francesc Català Roca, Antoni Campanyà, Ferran Freixa, Xavier Miserachs, Anna Sorinyac i Martí Albès en 8 espais del municipi. Des de l'organització es fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany, amb xifres de visitants molt similars a la de l'edició passada. Aquestes també s'han acompanyat d'activitats complementàries per a tots els públics i visites guiades per escoles i instituts, fent que gairebé 1.000 estudiants hagin passat per les sales d'exposicions. Ho destaca Maria Planes, de la Bienal.
Que el balanç el podem donar, tot i que encara no hem acabat i que encara ens falta rebre algunes, bueno, comentaris, observacions, i no sabem encara la xifra definitiva de visitants. Jo crec que el podem donar per molt positiu.
Enric Bruguera posa èmfasi que hi ha hagut un elevat nombre de visitants procedents de la resta de l'estat espanyol o de França. Remarca que la Bienal s'ha creat un lloc en els espais expositius de la fotografia europeus.
Fet un lloc, diguem, en el mapa de dels espais expositius que hi ha a Europa, que no són tants, perquè hi ha Perpinyà amb el Visa Problemàs, hi ha Arles a França, hi ha, jo què sé, Lucca, Itàlia, hi ha llocs molt específics que se centren en la fotografia.
Malgrat això, també s'apunta que els visitants locals són menys freqüents i que molts ho deixen pels darrers dies.
I ens sap greu, perquè ens agradaria que després de tants anys la gent de Palafrugell se sentís al festival seu, perquè al final aquest festival, com deia abans, beneficia la fotografia, beneficia els fotògrafs, però beneficia el poble.
Des de l'organització també s'ha volgut tenir unes paraules de record a la francesa Sabine Weiss, que ella mateixa va escollir l'obra a exposar. No obstant això, va morir el mes de desembre passat i no va poder veure l'exposició.
La realitat era molt poc coneguda, en general, a tot Espanya. De fet, la prova és que no s'havia fet mai cap retrospectiva de la Seven Valleys en aquest país. Llavors, nosaltres l'hem portat primera perquè ens feia molta il·lusió, però evidentment per la seva qualitat, tant fotogràfica com humana.
Però, Ferran, això cal tenir en compte que encara queda pendent una activitat complementària abans de tancar la Bienal.
Exacte, abans de tancar la Bienal s'oferirà una darrera activitat complementària. Serà la projecció del documental La capsa vermella, la guerra infinita d'Antoni Campanyà. Es tracta d'un audiovisual dirigit per Plàcid García Planas, Arnau González Vilalta i Toni Munner. S'intentarà entendre per què l'autor va amagar el seu arxiu tan valuós. Es projectarà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Museu del Suro.
Pràcticament 3 quarts de 9. Comença la campanya gastronòmica de la poma a la cuina amb 7 restaurants de Torroella i l'Estartit. La novetat d'enguany de la campanya gastronòmica és que tots els menús oferiran suquet de plat principal. Aquesta nova edició, que és la 17a, es desenvoluparà al llarg del mes d'octubre.
Els menús elaborats pels restauradors i restauradores tenen la poma com a protagonista a l'entrant, acompanyament i postres. I com a novetat d'enguany, tots els menús tindran un suquet de peix com a plat principal. A part dels menús, s'han organitzat dues activitats. La primera és un show cooking de poma amb el pastisser Josep Brugués i el xef Toni Cabrera, i un concurs de postres de poma. El primer dels actes s'ha programat pel dia 8 a les 11 del matí a la plaça de l'Església de l'Estartit, i el segon el dissabte 15 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Torroella de Montgrí. Aquestes jornades pretenen ser un reconeixement a la poma, una fruita molt arrelada a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Cal tenir en compte, a més, que la poma es troba en aquesta època de l'any en plena recol·lecció i, per tant, en el seu millor moment per degustar-la. D'altra banda, les jornades ofereixen una excel·lent oportunitat d'acostar-se a Torroella i a l'Estartit i gaudir de la seva àmplia oferta de serveis culturals i oci, especialment vinculats al turisme actiu, natura i cultura. A l'acte hi han assistit els restauradors i restauradores que participen en la campanya, l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jordi Colomí, el president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, el vicepresident primer i conseller comarcal de Promoció Econòmica i Turisme, Xavier Dilmé, i el president de l'Estació Nàutica, l'Estartit Illes Medes, Toni Murray.
Obrim la carpeta esportiva. Pel que fa als esports, avui parlem de tennis, perquè l'empordanesa Aliona Volsova va confirmar el seu bon moment al torneig de Sant Sebastià aquest cap de setmana. La tenista, que la setmana passada va guanyar el torneig de Sèrbia, recordem que feia 4 anys que no aixecava cap títol, va aconseguir el subcampionat individual i el títol en dobles a l'Open Internacional de Sant Sebastià i ja ocupa la posició 160 al rànquing mundial. Sergi Villena.
Sí, només l'austríaca Julia Graber la va privar de la victòria a la final. El primer set va acabar amb un 6-3 per Graber, però Volsova va forçar el tiebreak en el segon per intentar portar el partit a una tercera i definitiva mànega. Finalment, Graber es va imposar també en aquest desempat del segon set i, per tant, va guanyar el partit i el títol. De tota manera, la palafrugellenca Volsova va poder alçar el títol de dobles en el mateix torneig de Sant Sebastià, fent parella amb la ucraïnesa Katarina Savatska. Totes dues es van veure beneficiades per la retirada de les seves rivals a la final. Aquests bons resultats de Volsova en les últimes setmanes han propiciat que en l'actualització d'aquest dilluns aparegui ja com a jugadora número 160 del rànquing de la UITA. En canvi, Paula Badosa ha baixat de la tercera a la quarta posició.
Importantíssim aquest progrés de l'Aliona Volsova. I el Club Nàutic Sant Feliu celebra la 51a Guíxols Meda. Aquesta és la regata organitzada ininterrompudament més antiga de Catalunya, que ha comptat amb 17 vaixells participants en les classes solitaris, a dos i altura, Marc.
En solitaris, amb dos vaixells participants, s'ha imposat l'embarcació express del Club Nàutic Arenys de Mar. En classe A2, amb 5 embarcacions participants, la victòria ha estat pel vaixell Esmèrit. En altura, amb 10 vaixells participants, l'or ha estat per Enjolit, del Club Nàutic Costa Brava, Club Vela Palamós. Hi ha hagut 3 embarcacions que no han finalitzat la competició. La dificultosa situació meteorològica va retardar dissabte a l'inici de la regata i va propiciar un canvi de recorregut que finalment es va escurçar amb encert. Els regatistes van sortir de Sant Feliu de Guíxols, van anar fins a la boia Odes i van tornar al voltant de la mitjanit de dissabte diumenge al Port Ganxó. L'entrega dels tradicionals lingots de plata ha tingut lloc aquest diumenge amb representants del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, la Federació Catalana de Vela i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols també. La Guíxols Meda, que porta el topònim de la ciutat, que l'acull, és una regata de creuer orc que és puntuable pels campionats de Catalunya solitaris, A2 i altura, per tripulació, que tradicionalment recorre 75 milles nàutiques. Compta amb el suport de la Diputació de Girona, la Federació Catalana de Vela, l'Associació de Regatistes d'Altura del Mediterrani i també l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Doncs moltes gràcies, Marc Clapés. Moment de parlar de llibres ara mateix. Mira, avui ens està quedant un programa molt torruallenc, la veritat, perquè hem parlat amb la regidora de Turisme, hem parlat de diverses notícies que fan referència a Torroella i a l'Estartit, hem acabat l'informatiu a les Illes Medes, però no, ara marxem una mica més cap a l'interior i anem cap a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Com va?
Bé, preparada. Per poder-vos, sí, explicar una mica una novetat.
Novetat, avui?
Sí, novetat, perquè a finals d'agost, a principis de setembre, és quan arriben, diguem, els llibres que seran de la temporada nadalenca, i cada vegada més hi ha editors que aposten per aquesta temporada en comptes del típic Sant Jordi. Vull dir, probablement per Sant Jordi sí que hi ha més editorials d'autors escrits originalment en català, o fins i tot també obres que són assaig, doncs bé, de gent que o bé treballa a televisió i que, no sé, l'home del temps, per dir una cosa, no? Doncs que tregui una publicació que pot ser interessant per gent que no sigui gaire lectora de novel·la. Però en tot cas, el setembre, agost-setembre, és un bon moment, no? Arriba la tardor, els dies més curts, més temps per llegir a casa, i surten, la veritat, llibres molt interessants que hem d'intentar els llibreters, com a mínim, agafar-ne uns quants cada dia, i un dels sistemes és el cap de setmana agafar-ne mitja dotzena, i allò, almenys nosaltres ho fem, llegir 20-25 pàgines de cada un per veure quin té quin és més prometedor, saps? I després hi ha el que t'atrapa, que ja no ho pots deixar mai més, que aquest queda com l'estrella del grup, diguem, i després vas veient tot els altres que has anat agafant una mica també aquí són, per a quin perfil d'actor són adequats i tal. Bueno, mira, ara, sense pensar, us he parlat d'un sistema de treball, sí, del Cucut que potser no sabíeu.
No ho sabíem. No ho diguis gaire fort perquè potser és el secret de l'èxit del Cucut, no?
No ho sé, una vegada això ho vaig fer fa molts anys, bueno, ja fa molts anys que ho faig i encara els meus fills no treballaven a la llibreria i me'n vaig endur a casa, això, mitja dotzena i tal, i el meu fill em va veure fer-ho, allò, agafar un tal i deixar-lo, i després me mira i me diu, home, mare, diu, si no m'estranya que la gent es pensi que llegeixes tant si te'n llegeixes només 20 pàgines. Ara ho van dir mentidera, més que mentidera. Però, no, en 20 pàgines tenim, o 30, hi ha una, indiscutible per als professionals, per dir-ho d'alguna manera, el que més val treure-te de les mans i que ja veus que allò és una obra poc acabada, potser poc meditada, feta amb presses, o a vegades un encàrrec, que són obres que notes que no hi ha passió. I després la que efectivament destaca. Vull dir, aquestes diferències es noten molt ràpid. I avui, abans no ens passi el temps, us volia parlar del Premi Booker del 2021, dels premis més prestigiosos que hi ha en el món de la narrativa, i l'han donat en un autor que es diu Damon Galgut. Jo no sé si us ho estic dient bé, el nom, perquè no conec prou la llengua anglesa com per saber exactament com us ho he de dir.
Com s'escriu?
Però el cognom és G de Girona, A-L, G de Girona, U-T, Galgut.
Ah, Galgut.
Vale? I és un escriptor sud-africà que a més ja ha sigut finalista d'aquest premi amb altres obres, i ha guanyat el Premi Booker amb un llibre que es diu La Promesa, una novel·la que es diu La Promesa. Afortunadament, aquesta vegada ja traduïda al català per l'editorial Les Hores, una editorial que hem d'anar vigilant perquè és molt exquisit tot el que van editant. I
veig que és l'autor de The Good Doctor.
Sí.
Que és l'obra en què es basa la sèrie
aquesta. Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè a més, vull dir, no ho sé encara, perquè no ho he pogut investigar. Aquest llibre em va durar al cap de setmana, pràcticament vaig perdre un món de vista. Vull dir, sí. Vaig començar dissabte i diumenge no ho podia deixar. I és una meravella. El que sí que hem d'avisar és que aquí el comenci a llegir, val més que no tingui distraccions a tot voltant, perquè no hi ha ni una frase supèrflua. Tota l'obra és molt meditada, molt polida, val? Vull dir, no hi hauria cap editor que li pogués dir, escolta, això potser hi sobra. Sí. No hi sobra res. Ara, esclar, cada frase l'has de llegir amb atenció, perquè cada frase diu alguna cosa.
I la que ha guanyat el Premi Booker és La Promesa.
És La Promesa, que és aquesta última obra que tenim a les mans. Està traduïda per una noia que es diu Àfrica Rubies Miravet i està escrit originalment en anglès i bueno, ell la va escriure i la va publicar per primera vegada en anglès el 2021, que per cert les llibreries, almenys nosaltres, la tindrem en anglès també. Quan una obra és nova i aconseguim que els distribuïdors espanyols de llengua anglesa el tinguin, per tant ningú hagi de pagar ports ni sigui difícil, doncs també la tenim en anglès.
Molt bé.
I bé, tracta d'una família sud-africana de raça blanca, que són dues filles i un fill, i a la casa hi treballa una dona de raça negra que viu en una barraqueta mitja trotinada que està dintre de la mateixa finca dels propietaris i d'aquesta família. I en el moment en què el primer capítol de mare mort de càncer aconsegueix que el marit prometi que posarà aquesta casa en nom seu a la criada i que no la deixarà al carrer, la filla, una de les filles ho sent, però aquest home en el moment de la veritat no compleix la promesa. I gairebé tota la novel·la és el fil conductor és aquesta promesa no portada a terme i com s'ho agafen cada un dels familiars de la casa. És un llibre molt estudiat, molt... La veritat és que a vegades ens costarà parlar de l'argument, perquè a vegades un argument d'una novel·la no és excessivament atractiu, no? Fent el que diguis, té aspecte de més aventura i de llibre que podria apassionar més gent, però la veritat és que aquí hi ha un treball literari tan polit, tan exquisit, que ens agradaria molt que la gent confiés i que el llegissin doncs, pel seu plaer més absolut. Quan llegeixes obres així dius, ostres, ara veig que hi ha bona literatura encara.
Pel nostre plaer ens en llegeixes algun fragment o què?
Mira, si t'assembla ho faig, però una mica allà on te'n surti, vull dir, perquè no n'he preparat cap. Val? És el capítol que comença dient pa i és el moment en què el pare doncs, perdrà la vida. Diu, el telèfon sona tot just quan acaba de sortir de la dutxa. No és al seu pis. Segurament la trucada no és per ell i hi ha una sèrie de gent a qui està intentant esquivar, però tot i així l'agafa igualment. Té una sensació interna que sembla la silueta d'alguna cosa. L'Astrid és a l'altra banda de la línia. Sent la seva veu, encara que només distingeix alguns fragments de paraules. Probablement està trucant des del telèfon mòbil del qual està tan orgullosa. Aquella mena de totxo pesat i inútil, ple de botons. Aquest invent no durarà gaire. No entenc què m'estàs dient, li diu. Mentre parla, s'aixuga a la sala d'estar. No em pots trucar per la línia fixa? Murmuris i cruixits. Irritat, penja el telèfon. L'Astrid és una de les dues o tres persones que tenen el seu número, però es passen les trucades. Sembla com si hagués volgut carregar amb la responsabilitat dels silencis de la família i hagi assumit el paper de mitjagera i portadora de notícies. És un paper que necessita fer, però alhora se'n ressent i pel qual els altres la necessiten i també li tenen rancúnia. Bueno, aquest és un text petit, però que demostra una mica ja la relació de dos germans, vull dir, la que viu a la moda, la que viu a ciutat, la que estrena el mòbil i les televisions de plasma, i per l'altre, doncs, el fill que s'ha quedat a la granja i que s'ha quedat una mica en una el segle passat, diguem, i critica, doncs, aquest estil de vida. I aquesta molèstia familiar que representa estar darrere d'aquest telèfon constant.
Per tant, un llibre d'aquests que et van atrapar, eh?
Sí, molt. Em va despertar l'admiració i és així, és fantàstic, és un dels plaers més grans que tenim, els llibreters.
Doncs Maria Teresa Calabús, que tinguis molt bon dia, gràcies.
A vosaltres també.
Que vagi
adéu.
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 Aquí al Supermatí, l'informatiu despertador de les ràdios del Baix Empordà, que torna demà puntualment a les 8 del matí a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del sol, sembla que aquesta setmana el temps ens donarà alegries. Gaudiu del bon temps i fins demà, que vagi bé.